Bon dia, moltes gràcies. Sí, els organitzadors dels Jocs Florals em van demanar que fos jo el que expliqués la història de la llopa. De fet, jo el que us explicaré és la versió que a mi m'ha arribat. En el que és fonamental, segur que totes coincideixen, en el que és accessori és possible que hi hagi detalls que divergeixin. També, de fet, ho ha explicat molt bé la corranda sobre la llopa, és dir que algunes coses jo les repetiré. Bé, per començar, sembla una mica xocant que una cosa que podíem dir que va ser una desagallada dels calellencs de fa 100 anys, doncs sigui una cosa digna de commemoració. En aquells temps que hi havia una rivalitat molt forta entre els pobles, esclar, els de Pineda i els de Sant Pol hi sucaven pa en tot això. Els de Sant Pol ens deien Calella la Llopa, nosaltres els hi dèiem Sant Pol Quinoré. En aquelles èpoques això podia acabar en batalles campals, però ara que ja ens prenem amb més calma, de fet, no ens queda més remei que reconèixer que la història de la manta sobre el rellotge de sol de Sant Pol era mentida, és a dir, no va passar mai. En canvi, la història de la llopa sí que era veritat. A més, hi ha el tema de l'escut de Calella. Jo durant molts anys he estat plenament convençut que aquest escut, doncs, lògicament estava presidit per la llopa. Això era un motiu de gran orgull perquè ens agermanava amb la ciutat amb més història d'Europa, ens agermanava amb Roma, que en el seu escut hi té una llopa, la llopa Luperca, que segons la llegenda és la que va lletar en els fundadors de la ciutat de Roma, Ròmul i Rem. El que passa és que hi ha un problema, és que bueno, els números no quadren, perquè el de la nostra llopa va ser fa 100 anys i llavors veiem escuts de Calella de fa 300 anys i també del segle XIX on aquesta suposada llopa ja hi sortia. És a dir, que aquí hi ha un misteri. Clar, ara és molt fàcil dir que els calellencs de fa 100 anys van fer una atzagaiada, però si els aquí presents ens haguéssim trobat no ara, sinó el 1920, doncs potser haguéssim acabat fent el mateix. És a dir, què en sabien els calellencs del 1920 de llops i de gossos? Bé, per començar hem de tenir en compte que així com els aquí presents, molts de nosaltres som nascuts durant el segle XX, aquella gent eren nascuts durant el segle XIX, la majoria. El segle XIX és una època en què de llops bueno, n'hi ha per totes les muntanyes d'aquest país. A més, sovintejaven els atacs de llops a ramats i no passava tan sovint, però també passava que hi havia atacs de llops a persones, de vegades pastors, més sovint a criatures que eren una víctima molt més fàcil. Si gratem una mica de històries de llops, no és molt difícil de trobar-ne en els entorns familiars de gent que se'n recorda. Jo mateix a la meva família m'havien explicat que el meu besavi i el meu rebesavi paterns, quan anaven a fer jornals a bosc, que sortien de matinada, doncs sovint es trobaven en llops. Ells van tenir la sort que mai els hi va passar res. L'amic Xavier Salicru, un pagès de Sant Genís de Palafolls, ell m'havia explicat que un rebesavi seu era músic de flabiol i tamborí. Això devia ser cap al 1880. Aquest home havia anat a tocar Orsavinyà, baixava de nit per aquells camins de bosc i es va haver d'enfilar a dalt d'una sorera perquè hi havia un llop que l'empaitava. Llavors el pobre home, allà dalt, passant fred, el llop que no marxava, i al final, no sé, perquè no sabia què fer, doncs va agafar el flabiol per fer alguna cosa, es va posar a tocar, i això va ser la seva salvació, perquè al sentir allò, el llop es va espantar, va fugir, i va ser la manera que ell va poder tornar sa i estalvi a casa seva. Una altra història de llops me l'havia explicat en Joan Camps, de la masia de Can Cebolla, de Fogàs. Aquesta és bastant més tràgica. Ell havia tingut tenia un avantpassat parent seu, que es deia Joan Rossell, vivia a la masia de Can Verdaguer de Vallmanya, i es veu que aquest home, un vespre, quan acabava de treballar la terra, anant cap a casa seva, li va sortir un llop rabiós. En aquell temps n'hi havia de llops que estaven rabiosos. El va mossegar. Al cap de 15 dies amb ell també li va sortir la ràbia, que era una malaltia que en aquella època no tenia cura i que a més comportava una llarga i dolorosa agonia. Per estalviar-li sofriments, la seva família el van haver de matar. L'història de la llopa, bé, jo el vaig publicar el 2008, però 30 anys abans, qui ens l'havia salvat de l'oblit eren Lluís Campeny i Coll, que l'havia publicat en el llibre Calella Típica, recollint allò que li explicava en Josep, Andreu i Gai. No ens ha d'estranyar que en aquell temps doncs, sovint es llegissin això dels llops. De fet, jo conto que llops al Montnegre, per totes aquestes muntanyes n'hi van haver aproximadament fins cap al 1900, 10 anys amunt, 10 anys avall. De fet, al Montseny sí que sabem segur que el 1915 encara n'hi havia, perquè allà hi ha documentat un atac de llops a un ramat de bestiar. Bé, sabent tot això, poder és més fàcil d'entendre el que va passar al 1920, perquè per aquella gent això dels llops era una cosa que havia estat molt present fins pocs anys abans i ells ho havien percebut com un perill molt real. Llavors, el que va passar al 1920, una mica ja ho sabem per les corrandes. En Francesc Coll, un pagès més conegut com en Quico de Cal Urreli, ell manava una peça de terra cap a la banda de la Coma, i bueno, un dia baixant d'allà li va semblar que veia un llop, arriba al poble, se'n va a la taverna, ho comenta i ningú no li va fer cas. Al cap de pocs dies s'hi torna a trobar, però aquesta vegada en veu que són dos els llops i aquí se'n va trobar és l'alcalde, en aquell temps era un senyor que li deien en Fonoll. L'alcalde sí que s'ho va prendre seriosament, va fer cridar uns quants pagesos i la gent del sometent, van muntar el dispositiu armat, van trobar els llops que estaven jaient en un camp prenent el sol, van disparar, van matar amb un dels dos a la femella i l'altre es va poder escapar. Llavors van carregar la femella i la van dur cap al porxo de l'horta d'en Fonoll perquè tothom ho pogués veure, perquè era el que en aquell temps s'acostumava a fer, és a dir, quan es matava un animal que es considerava danyí, fos un llop, fos una guilla, doncs es feia això, es penjava. La notícia es va escampar com un llamp per tot Calella i pels pobles de la Rodalia i al cap de poques hores a l'horta d'en Fonoll no s'hi cabia de gent. I entre aquesta gent hi havia el manescal del poble, que era l'únic que això de que aquella bèstia fos un llop no acabava de tenir clar, perquè ell havia sentit que hi havia una nova raça de gossos que a més valien un dineral, se'n pagaven unes fortunes i que en deien gossos llops. Mentrestant, a la masia del Morer, situada al sot del Morer, poc abans d'arribar a Sant Pol, hi arribava sol un dels dos gossos. En aquell temps els gossos tots campaven lliurement al seu aire i aquests dos es veu que s'havien acostumat a anar fins a l'escorxador de Calella, que llavors estava aquí darrere a l'hospital. Allà hi trobaven deixalles de les matances, s'atipaven, s'ajeien una estona al sol per pair el tiberi i se'n tornaven cap a casa seva. Ara sabem que la gent dels propietaris d'aquesta masia del Morer, en Joaquim de Montaner i l'Eulàlia Muntanyola, era gent molt ben relacionada amb les altes esferes. Sabem que fins i tot havien tingut a la masia alguna visita del rei. I sabem, per la versió que jo tinc, que també eren amics del cònsol alemany de Barcelona i que els havia fet un regal. Aquest regal era una parella de cadells d'un gos d'una nova raça que en aquell temps en deien gos llop, que ara en diem pastor alemany, una raça de gossos dels que la gent de Calella ni n'havia vist mai cap ni tenien idea de que existissin tret del manescal. Bé, arriba el gos sol, al cap de poca estona arriba el masover comentant que li havien dit que a Calella havia mort un llop. Llavors la mestressa ja es va escamar, va fer preparar la tartana, se'n va anar de dret cap a l'horta d'en Fonoll, troba allà tota la gent, troba la seva gossa allà penjada, ja us podeu imaginar que es va posar fet una fiera, en els de Calella ens va dir de tots, el més maco que ens va dir va ser ignorants i analfabets, va carregar la gossa a la tartana, la va fer enterrar a la finca de casa seva, on encara està, i van fer posar una làpida, i aquesta làpida hi ha un text que diu: aquí està enterrada Lea, gossa d'aquesta masia, coneguda per tots com la llopa. Fou morta a Calella de la Costa l'hivern de 1920. És a dir, gràcies a aquesta làpida tenim la certesa que enguany es compleix el centenari trobo molt encertat que la gent del Jocs Floral hagin cregut oportú de commemorar-ho. Els agraeixo que hagin pensat en mi per explicar-vos-ho i a tots vosaltres per la vostra paciència també moltes gràcies.